Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Coronavirus en augment i pacients més greus que acaben ingressats a l'UCI. La pressió sobre l'àrea de crítics és ara mateix la principal preocupació dels professionals del Taulí. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, Marta Navarro, avisa que el pròxim mes arribarà a un pic màxim, que ja obliga a replantejar una part de l'activitat ordinària de l'hospital. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que ens preocupa més, pues, com has comentat, pues, és el tema de la unitat de crítics, no? Perquè en les últimes setmanes estem veient, pues, un increment persistent dels llits de les demandes d'ingrés en aquesta unitat. Ara mateix hi ha 34 pacients entre la UCI i la unitat de crítics respiratoris. No vol dir que estiguem a tope, però sí que és veritat, doncs, que clar, que això ja ens limita molt l'activitat.
Avui i demà s'ha hagut de desprogramar una part de la cirurgia no urgent. També s'estan habilitant més llits a la planta baixa de l'edifici Albedà per donar resposta a les necessitats d'ingrés. Però el pitjor encara està per arribar. S'espera que el pic màxim de pacients ingressats a l'UCI i semicrítics del centre sanitari es produeixi entre els dies 4 i 10 de febrer. És dijous 14 de gener. Així comencem el Notícies Migdia.
Titulars.
L'expansió de la Covid-19 ha portat el govern a prorrogar una setmana més les restriccions vigents. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que es manté el confinament municipal tots els dies i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. Les mesures s'aplicaran almenys fins al 24 de gener.
Durant el Notícies Migdia també abordarem altres temes com ara el possible ajornament de les eleccions del 14F, el creixement de la població de Sabadell, que ja supera els 216.000 habitants, o la relació entre el canvi climàtic i els fenòmens meteorològics adversos. I en esports, primer entrenament d'Álvaro Vázquez amb els seus nous companys.
El nou davanter del Centre d'Esports Sabadell s'ha exercitat per primer cop a Sant Oleguer sota les ordres d'Antonio Hidalgo i encara tindrà 10 dies per acoplar-se a l'engranatge arlequinat abans del següent partit, que serà diumenge 24 a Almeria. Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat que domina en general en el conjunt del territori, amb permís, això sí, dels estrats baixos i dels bancs de boira que són presents a punts de la Catalunya central i que ben bé es mantindran durant tot el dia cap al Pla de Lleida, àrees properes i fins i tot cap a algun punt també de l'altiplà central. Tot plegat, això sí, acompanyat d'un ambient, doncs, una miqueta més fred que no pas ahir. Avui les màximes no creient, temperatures màximes no creient que vagin més enllà dels 12-13 graus a tot estirar punts del litoral i prelitoral, i en canvi cap a l'interior, baix del Prepirineu, aquí l'ambient continuarà sent força fred, amb temperatures que allà on hi hagi la boira fins i tot ni tan sols arribaran als 4 o 5 graus. Ha destacat també, per finalitzar, el vent, que bufarà amb cops forts de mestral a les Terres de l'Ebre, també la tramuntana a l'Alt Empordà i també a cotes altes del Pirineu, un vent que es mantindrà durant gran part de la jornada de demà. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a la línia R8 de Rodalies a causa d'una incidència tècnica. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives segons els operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi, bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit, us hem d'explicar que la C14-13A s'està donant pas alternatiu a Rubí per un camió avariat. Hi ha uns 4 quilòmetres d'aturades i l'afectació és als dos sentits de la marxa. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a la BB-4024, que fins ara estava tallada entre Bagà i Coll de Pal. En aquests moments, resten 15 trams afectats per neu o gel a la xarxa viària catalana, principalment a les demarcacions de Lleida i Tarragona. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Preocupa l'augment sense fre dels pacients Covid que acaben a l'UCI del Taulí. Ara mateix en són 34, però s'espera que el pic màxim arribi entre el 4 i el 10 de febrer. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, avisa que venen setmanes molt dures.
Pensem que tenim com 3 o 4 setmanes per endavant complicades, perquè van ser 3 setmanes de festes i estem ara rebent, jo crec que l'impacte dels vols de Nadal, perquè molts pacients que tenim ingressats van començar sintomatologia al voltant de Cap d'Any, i això vol dir que això ja no venien del Cap d'Any, sinó que ja venien de les festes de Nadal, amb la qual cosa les properes 3-4 setmanes encara pensem que aniran augmentant el número d'ingressos.
De fet, la xifra de contagis no para de créixer. Respecte d'ahir a la ciutat, se n'han confirmat per a 140 més.
I això s'acaba traduint en més casos que arriben a l'hospital i acaben en ingrés. Per donar resposta a aquestes necessitats, la direcció del Taulí treballa per habilitar nous llits en espais com la planta baixa de l'Albada. D'aquesta manera, s'espera donar cabuda als malalts pendents d'ingrés a les urgències. Marta Navarro.
Aquests pacients amb altres patologies continuen arribant i ara mateix a urgències hi ha un gran nombre de pacients pendents d'ingrés que no poden ingressar perquè tenim els llits ocupats per altres patologies. Vull dir que, i això estem intentant habilitar altres zones de l'hospital que no hi ha llits habitualment per habituar per preingrés i intentem donar les altes el més ràpid possible per anar a donar cabuda a tothom.
Així mateix, i tal com va passar dilluns, l'Hospital Sabadellenc ha anul·lat part de l'activitat quirúrgica no urgent entre avui i demà. Ara bé, l'objectiu, ha assegurat la directora d'Infecciosos, és poder mantenir com sigui l'activitat normal del centre sanitari. Per això demana prudència a la població.
No podem parar l'hospital perquè hi ha molta patologia molt greu que s'ha de donar resposta i tampoc no podem parar l'hospital perquè ja també tenim molts coronavirus que necessiten ingressar. Llavors, per mantenir una mica l'equilibri entre el que és coronavirus i tota l'activitat no coronavírica, la població ha de respondre i intentar evitar el màxim de contagis.
Tenint en compte aquest context, la doctora Navarro s'ha mostrat partidària de no celebrar les eleccions previstes pel 14 de febrer i aposta per deixar-les per la primavera, quan s'espera que la situació hagi millorat per la incidència de la vacunació.
I és que els indicadors de la pandèmia continuen empitjorant a Sabadell. El risc de rebrot frega els 900 punts i se situen als 891, mentre que la velocitat de propagació també ha pujat fins a l'1,81. En les últimes hores també s'han declarat 140 positius més, que eleven la xifra de contagis des de l'inici de la pandèmia fins als 12.344. Alhora, s'han notificat 2 defuncions més que situen la xifra global des del març en les 471. Entre els dies 4 i 10 de gener s'han realitzat a la ciutat pràcticament 8.000 PCR i test d'antígens, dels quals prop del 10% han resultat positius. Pel que fa a la vacunació, ja hi ha 2.733 vacunats a Sabadell, són 599 més que ahir. Més qüestions relacionades amb el coronavirus. L'Escola Sagrada Família de Sabadell sabrà entre avui i demà el resultat de les 120 PCRs que s'ha fet al seu personal després que el Departament d'Educació els hagi enviat els kits d'automostra aquest dimarts. Els van avisar el dilluns que les portarien el dia següent, cosa que van fer a les 10 del matí i es van endur les extraccions a les 2 del migdia.
L'automostra consisteix a col·locar-se a l'escobilló 5 segons a cada orifici nasal fins a 2 centímetres endins. Des de la Sagrada Família, la directora del centre, Esther Castro, diu que estan satisfets d'haver-la rebut tot just començar el trimestre.
Millor, evidentment, tots més tranquils, no? Perquè pot ser que tinguis alguna asimptomàtica i no ho sàpigues, per tant, millor, tots més tranquils, contents de que la prova ens arribés tan ràpid, diguéssim, no? Que comencéssim dilluns el trimestre i que el dimarts ja tinguéssim la prova.
Entre aquesta tarda i demà, els resultats estaran penjats a La Meva Salut. Queda pendent saber si, en cas de positiu, s'informarà directament al centre. Si això passés amb la referent Covid del CAP, es decideix què fer i a qui es confina. L'Escola Sagrada Família ja s'havia fet una prova abans de començar el curs per decisió pròpia del centre.
I enmig de tot aquest context, el govern ha prorrogat les restriccions actuals una setmana més.
El toc de queda, el confinament municipal durant tota la setmana i la limitació de les reunions socials i el comerç es mantindran fins al diumenge 24 de gener com a mínim. Davant d'un empitjorament molt brusc de la situació epidemiològica, la consellera de Salut, Alba Vergés, fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
La resta que s'ha de fer, que és tan o més important, que és tota la prevenció, sobretot en les zones on tenim més incidència de casos. No esperem a que hi hagi casos positius, prevenim aquests contagis i, per tant, seguim estrictament les mesures de protecció individual, distància entre persones, l'ús obligatori de les mascaretes i, sobretot, la higiene de mans. Això és el que ens permetrà poder fer un bon control de l'epidèmia, perquè estarem parlant de ja està evitant contagis.
Vergés ha explicat que calen 7 dies més per veure si hi ha una frenada de contagis i, en cas de no ser així, és probable que endureixin les restriccions.
I Salvador Illa ha anunciat que hi ha un centenar de casos de la soca britànica arreu de l'Estat.
El ministre de Sanitat assegura que des del govern central estan fent un seguiment d'aquests 100 possibles casos de la soca britànica de Covid-19. Davant d'aquest panorama, la comunitat d'Extremadura tanca l'hostaleria i el comerç no essencial, a més d'aplicar el confinament municipal. Per la seva banda, Múrcia prohibeix la reunions amb persones externes al nucli de convivència, igual que Eivissa i Mallorca, i Andalusia suggereix un tancament més estricte.
De moment es mantenen les restriccions a Catalunya en un moment en què ha tornat a pujar la velocitat de propagació i el risc de rebrot. El primer índex s'enfila fins a l'1,32, mentre que el segon passa a situar-se als 696 punts. La incidència a 14 dies també s'incrementa i ara és de 549 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 4.397 casos nous de coronavirus i 122 noves morts. I aquest divendres els partits catalans ens trauran de dubtes i decidiran si se celebren les eleccions al Parlament el 14 de febrer o no. Però la seva decisió no serà definitiva. Ho ha posat sobre la taula l'analista polític Pau Canaleta en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. El politòleg ha recordat que els ciutadans, així com els partits o les institucions, tenen dret a recórrer aquesta decisió i que finalment pot ser un jutjat qui determini si se celebren els comicis o no.
Si algun ciutadà o algun partit considera que hi ha d'haver eleccions i que no hi ha cap motiu perquè s'ajornin, en vistes doncs, que es pot anar a qualsevol comerç a comprar, que es pot anar a cultura, es poden fer altres tipus d'activitats, doncs si el recorre i el tribunal considera que no hi ha motiu per convocar, bueno, per posposar-se, pues es deixarien a les eleccions el mateix dia que estava previst.
Precisament Canaleta apunta que la mateixa decisió de celebrar o no les eleccions pot ser determinant a l'hora d'escollir qui es vota.
Sobretot depenent de quina sigui la situació epidemiològica a l'hora d'anar a les urnes. Però això considera que és molt difícil determinar qui pot beneficiar o a qui perjudicar la celebració dels comicis. També creu que s'ha de tenir en compte que hi pot haver un daltabaix en la participació, ja que hi pot haver molta gent, sobretot gran, que no vagi a votar per por als contagis. Aquest cop Canaleta considera que l'eix nacional quedarà aparcat i que el coronavirus i la seva gestió seran els principals motius per escollir unes formacions o unes altres.
I precisament l'exregidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament, Carles Rossinyol, veu el PDeCAT com l'única formació capaç de garantir un govern eficient. El número 26 a les llistes del partit ho ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio, assegurant que és una candidatura imprescindible en els comicis del 14F si es vol aconseguir un govern independentista que tingui objectius més enllà de l'autodeterminació.
Rossinyol ha assegurat que el PDeCAT pot aportar allò que li falta a Junts per Catalunya, l'altre partit sorgit de l'antiga Convergència. Per l'exregidor sabadellenc, Junts només tenia sentit de cara a aconseguir la independència de Catalunya a curt termini, una fita que ara mateix sembla llunyana.
Junts per Catalunya és un partit que hi ha moltes sensibilitats diferents en temes molt delicats que es pensen de forma molt diferent, per exemple, amb tot el tema de les escoles concertades, el paper que ha de jugar l'administració pública en relació a donar suport a l'economia, a l'economia mixta, etcètera, tots aquests temes, o la sanitat, si ha de ser 100% pública, si ha de ser concertada, etcètera, tots aquests temes, crec que dins de Junts per Catalunya no hi ha una idea clara, no hi ha d'acord, perquè l'únic que els uneix, que és un tema molt important, és voler la independència.
Per Rossinyol, Catalunya es troba en un moment molt important per encarar el seu futur i considera que el PDeCAT podria ser una peça important per aportar eficiència a l'executiu, per aportar, volíem dir, eficiència a l'executiu sorgit d'aquests comicis.
Són 3:15. Endesa s'ha compromès a millorar el cablejat elèctric de la ciutat i la segmentació del servei en una reunió que la subministradora va tenir ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sabadell. A la trobada hi van participar altres alcaldies de la comarca, també afectades pels talls de llum, que en el cas de Sabadell han estat afectant unes 800 famílies. L'alcaldessa Marta Farrés ha valorat la bona predisposició de l'empresa per arreglar les coses.
De totes maneres, les mesures impulsades per l'Ajuntament continuen en marxa. D'una banda, aquest cap de setmana, la policia municipal tornarà a aixecar actes en els domicilis que es quedin sense subministrament. El cap de setmana passat en van recollir 56 que s'han enviat a la Fiscalia. Farrés ha justificat el fet de continuar per la via legal.
Mantenen actius perquè, de fet, els talls de subministrament hi continuen sent i, sobretot, també perquè hi ha hagut gent, que aquesta és l'altra petició que també els hi vam fer ahir, hi ha hagut gent que, per exemple, se li ha fet malbé la caldera, se li ha fet malbé la nevera, se li ha fet malbé la rentadora, que aquestes companyies tenen assegurances que cobreixen aquestes despeses i creiem, doncs, que, òbviament, també hi han de fer front, no? I, per tant, jo crec que cadascú ha de fer el que li toca. En aquest cas, a nosaltres el que ens toca, òbviament, és, com et deia, protegir la ciutadania i garantir, doncs, que, òbviament, els seus drets, en aquests cas, com a consumidors i a tenir accés al subministre, en aquest cas elèctric, doncs es pugui dur a terme.
Des de l'Ajuntament continuen defensant que els talls de llum estan produïts per la poca potència que té la xarxa elèctrica i rebutgen les explicacions d'Endesa que en culpa les connexions irregulars. De totes maneres, la subministradora s'ha compromès a invertir a la ciutat.
Van estar parlant molt de temes, sobretot de cablejat, d'algunes zones que havien detectat que el cablejat sí que estava envellit, per exemple, la zona del nord d'Itàlia, per tant, que ja hi havien estat començant a treballar. També de temes de sectorització, de segmentació, que ells em sembla que en diuen que és la paraula tècnica, per quan es produeix un tall de subministre en un lloc en concret que no agafi, que no afecti tants habitatges, sinó que quedi més reduït, diguem, l'impacte.
Farrés també ha explicat que els talls de llum encara persisteixen en alguns domicilis, tot i que amb menys freqüència i volum que la setmana passada.
Sabadell té més habitants ara que fa un any. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha guanyat gairebé 3.000 habitants a principi de 2020. Això significa un augment de l'1,4% respecte a la 2019 i un nou màxim històric, ja que la ciutat assoleix, atenció, la xifra de 216.543 habitants. Aquestes són dades que es desprenen de l'informe estadístic de Població de Sabadell, que repassem a continuació amb l'Aleix Graell i la Karen Madrid.
Sabadell accelera la tendència dels últims 5 anys i registra un augment del 1,4%.
Des que el 2006, quan la ciutat va superar la frontera dels 200.000 habitants, la corba no ha deixat de créixer. Ara, però, sembla que ho fa en un ritme més alt que el període 2015-2019.
Les altes, un total de 2.872 habitants nous, només són superades pels anys 2005 i 2006, quan van arribar a la ciutat més de 3.000 persones.
Per sectors, el centre de la ciutat concentra el 17% de la població, amb gairebé 40.000 habitants. Completen el podi de barris més poblats, la Creu Alta i la Creu de Barberà. En canvi, a l'altra banda hi ha els barris que concentren menys població, Can Puiganer, Tugores i l'est de la ciutat.
Sabadell té més dones que homes. Un 51,3% de la ciutat són sabadellenques.
El que vol dir que en nombres absoluts són 111.000 per 105.000 homes a la ciutat.
El que manté la seva tendència a la baixa són els naixements. El 2019 va acabar amb 1.826 naixements.
Un fet que provoca que, sumat a les morts, 1.868, el saldo natural sigui negatiu des de fa 18 anys. Recordem que són dades que no contemplen l'any 2020 ni la incidència de la Covid-19. Per sectors, la taxa de mortalitat bruta són Sant Oleguer, Sud i Sant Pau, i en tercer lloc, el centre.
L'informe estadístic de població de Sabadell també exposa els canvis de domicilis amb origen i destí a la ciutat. D'on venen els nous veïns?
Principalment de Barcelona, en primer lloc, seguit de Terrassa i de Barberà del Vallès. Un model semblant, quan són els sabadellencs qui opten per marxar de la ciutat. Ho fan en primer lloc per Barcelona i després per municipis com Terrassa o Castellà del Vallès.
Un altre dels màxims històrics assolits en aquest estudi és l'arribada de població estrangera. Sabadell ha assolit un nou màxim i a 1 de gener de 2019, 28.379 residents són estrangers.
Aquesta és una xifra 10,2% superior a l'any anterior, al 2019, intensificant la tendència dels últims anys després d'un descens des del 2011. Per nacionalitats, els marroquins són els més nombrosos a la ciutat. Un de cada 5 estrangers residents a Sabadell són d'aquest país. Els bolivians, romanesos i xinesos són també altres nacionalitats presents.
Si es mira per sectors, els barris amb major pes de població estrangera són Can Puiganer, per percentatge absolut, i la Creu de Barberà, en nombre. També hi ha hagut canvis interns. Gairebé 12.000 sabadellencs van canviar de residència dins de la mateixa ciutat.
El sector receptor de més població és el centre, amb 1.845 veïns nous, seguits de Can Uriac i la Creu de Barberà.
La majoria d'habitatges de Sabadell són de dues persones.
Així ho conclou el padró municipal, ja que mostra que en gairebé el 30% del als immobles hi viuen dues persones, seguit dels habitatges unipersonals, un 20,6%. Per contra, trobem que només un 8% de les llars són ocupades per 5 persones o més.
I Sabadell té una població envellida, però per sota de la mitjana catalana, que se situa als 42,8 anys.
La ciutat rebaixa aquesta xifra 5 dècimes i es queda als 42,3. Les dones són més longeves i, per tant, registren una edat mitjana més alta que els homes. Per sectors, Can Berardo té la població amb una mitjana més jove, 35 anys, mentre que la Concòrdia i Creu Alta registra mitjanes més altes.
Malgrat això, Sant Pau, el Sud i el Centre són àrees que tenen major percentatge de persones de més de 85 anys.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Més temes. El canvi climàtic portarà cada cop amb més freqüència temporals com el Filomena o el Glòria. Això ha alertat en declaracions al Cafè l'investigador de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Autònoma, Antoni Rossell. De fet, atribueix aquests temporals i altres, com el Niño, al desgel de l'Àrtic, un procés que no sembla reversible a curt termini.
En aquest context, Rossell assegura que la inestabilitat climàtica serà cada cop més accentuada i no només a l'hivern.
Seria consistent amb l'escalfament global del planeta que tinguem cada vegada més episodis extrems. Podem tenir hiverns estius molt secs i molt càlids, i a vegades tenir hiverns profundament freds, que duraran unes setmanes, o una, o dues, o tres, i després tornarem a una situació d'un hivern que serà més càlid del que seria esperable o succeïa fa dècades. És a dir, estem en una situació totalment canviant, i d'alguna manera costa d'explicar, perquè realment també és molt nou per nosaltres, no?
Aturar totalment el canvi climàtic sembla pràcticament impossible, però Rossell defensa que es poden emprendre accions per ralentitzar el seu avenç i minimitzar-ne els efectes. Això sí, cal que siguin conjuntes i que estiguin ben coordinades. En l'àmbit individual, l'investigador de l'Autònoma destaca la necessitat de transformar qüestions com el transport i les dietes, uns canvis que passen també per la implicació d'ajuntaments i governs centrals.
Dos apunts més. Un home de 43 anys és el primer sancionat per incomplir la nova normativa dels patinets elèctrics.
Des d'aquest dimecres, la policia municipal sanciona les infraccions dels vehicles d'aquesta tipologia. L'incident es va produir ahir a 2:15 del matí entre els carrers Ripoll i Alfons Sala, quan un home circulava per la vorera amb patinet elèctric i va xocar amb una vianant. La víctima va ser traslladada al Parc Taulí, però se'n desconeix la gravetat de les ferides. Una dotació dels serveis d'emergència i dues unitats de la policia local van intervenir en l'accident.
L'artista mallorquina Leia Goira guanya el primer premi d'art emergent de l'Acadèmia de Belles Arts.
L'obra premiada en aquesta edició reflexiona sobre la violència masclista. Sota el títol de Camino a casa, la peça de Goira és un sac de boxa amb titulars mediàtics d'agressions masclistes en la via pública i uns guants per colpejar-los. Així ha explicat l'artista el procés de creació en una entrevista al programa Al Matí.
I al principi vaig fer com un llamamiento masivo per xarxes i les meves amigues perquè em passessin aquest tipus d'esdemicatge. El que passa és que quan ja tenia com 200 recopilats, em vaig adonar que no trobava la manera de que no fos victimitzant o que contribuís a crear més por. I era completament el missatge contrari. Així que vaig recapitular, vaig començar a llegir molt sobre aquest tema i volia anar a l'arrel del problema, en per què sentim aquesta por o d'on ve.
Goira ha guanyat la 6a edició d'aquest certamen que convoca a joves creadors.
Temps ara per a la cultura. El compositor sabadellenc Jan Fiter guanya el Premi Joventut que atorga la Cobla Juvenívola de Gramunt. La peça premiada és Sió, una sardana que Fiter va compondre el 2019 i que s'ha inclòs dins del disc del 30è aniversari de la formació musical. Avui ha passat pel programa Al Matí, on ha explicat que, tot i no ser un compositor exclusivament per a cobla, aquest tipus de música és el patrimoni propi de Catalunya.
Jo no sóc un compositor especialitzat en música per a cobla, però sí que és veritat que, bueno, és la nostra música, la valoro molt, és el nostre patrimoni, i diguem-ne, acompanyat per un compositor sabadellenc, també el Gerard Pastor, que som amics de fa temps, és més gran que jo, i em va com animar, no?, a entrar en el món de la cobla escrivint alguna sardana, i doncs mira, gràcies a això també he tocat una mica aquest tema.
Amb les primeres incursions, Jan Fiter va escriure aquesta sardana premiada. Sió fa referència al riu que travessa la comarca de la Segarra i passa per la localitat de Gramunt. El compositor l'utilitza com un element d'identificació de vida.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, repassem altres informacions generals. Els líders independentistes podrien optar al tercer grau penitenciari d'aquí a 2 mesos com a màxim.
Les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses tornen a proposar el tercer grau per als 9 presos del procés després que el Tribunal Suprem els denegués aquesta condició al desembre. Es tracta d'una proposta que només serà efectiva si la validen els tècnics del Departament de Justícia, qui té un termini màxim de 2 mesos per pronunciar-se. En cas d'accedir al tercer grau, els presos podran sortir de la presó i només hi hauran de tornar 4 nits a la setmana. La Fiscalia, però, hi pot tornar a recórrer i és el Tribunal Suprem qui té l'última paraula.
I als Estats Units, la Guàrdia Nacional s'ha instal·lat al Capitoli per evitar un segon assalt.
15.000 soldats faran nit al Capitoli per mantenir la Guàrdia en tot moment. La Cambra de Representants, amb majoria demòcrata, ha aprovat l'impeachment de Donald Trump i diversos republicans també s'han sumat a la iniciativa per apartar-lo de la política americana. La sessió que determinarà la destitució de Trump se celebrarà quan Joe Biden prengui possessió com a nou president dels Estats Units la setmana que ve i per això la Guàrdia Nacional ja ha blindat el Capitoli per evitar incidents com els de dimecres passat.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
A partir de demà ja es podrà buscar el llibre Curiositats del món animal del biòleg sabadellenc Oriol Fondavila. Es tracta d'un recull d'anècdotes sobre els animals que l'autor va anar descobrint en la preparació d'un viatge a Costa Rica i que es complementa ara amb dibuixos del mateix autor.
El projecte comença entre els mesos de gener i febrer de l'any passat. El viatge familiar que havien de fer a l'Amèrica Central va fer que li sorgís la necessitat de dibuixar les curiositats sobre els animals que apareixien a les guies de viatges. El confinament va fer que la lectura augmentés i amb ella els dibuixos sobre les informacions que anava sabent. Fondavila explica al programa Al Matí que els animals acosten l'interès científic als nens i nenes.
Vaig pensar que fora del circuit aquest educatiu clàssic, doncs es podia complementar amb alguna cosa com la que he fet amb aquest llibre o amb el que estic començant a fer també a través de, sobretot, d'Instagram, no? De dibuixos molt simpàtics, molt llaminers, amb un llenguatge una miqueta científic, però per despertar una miqueta aquesta curiositat per llavors voler-ne buscar més, no? Això que dèiem, no? Ostres, les girafes tenen 7 vèrtebres com nosaltres, com pot ser això? Pues poder buscar informació, no? Despertar una miqueta aquesta curiositat amb una cosa com són els animals que agraden a tots els nens i nenes.
L'autor ha anat publicant les seves il·lustracions a Instagram, on es pot saber que els pingüins tenen una glàndula que elimina l'excés de sal quan beuen aigua del mar, o que el 52% de les tortugues marines han ingerit plàstics. Fondavila no descarta fer créixer el projecte i assegura que part dels guanys aconseguits serviran per apadrinar el tritó del Montseny, una espècie autòctona en perill d'extinció.
Doncs amb aquesta proposta posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.